la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 120 des dels nostres inicis i tercera d'aquesta quarta temporada. Gairebé 60 minuts per parlar de cinema. Des que els germans Lumière inventessin el cinematògraf i comencessin a filmar les primeres pel·lícules mudes, passant per l'any 1927 en què es va rodar El cantó de jazz, considerada la primera pel·lícula pròpiament sonora, fins a arribar a l'actualitat, la banda sonora ha anat buscant el seu lloc fins a assolir una importància capital dins del setè art. Hi ha sobrades mostres de la importància d'una banda sonora. És més, en determinades ocasions, la música adquireix més importància que la pròpia pel·lícula. Compositors com John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, Nino Rota i molts d'altres no només han realitzat innombrables obres d'art musicals, sinó que han deixat constància de que el cinema deu molt a la seva faceta artística musical. Però pels amants de la música, entre els que en considero, hi ha una faceta menys recordada pel públic i que ens ha brindat moments d'una bellesa extraordinària. Em refereixo a la incorporació de peces musicals compostes per mestres de diferents períodes com el barroc, el classicisme o el romanticisme. Noms com Mozart, Bach, Tchaikovsky, Schubert, Beethoven o Wagner han contribuït a que moltes pel·lícules hagin quedat irremeiablement impregnades en els nostres records. Avui, un homenatge als clàssics. Us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop feta aquesta breu introducció, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
La música és un dels elements més importants de la pel·lícula. No hi fa res que una escena estigui ben filmada i editada si la peça que acompanya les imatges està mal escollida. Al llarg de la història del cinema, la música clàssica ha estat utilitzada en incomptables ocasions com a banda sonora, i molts cineastes han preferit els clàssics per la musicalització de les seves cintes en lloc de compondre una banda sonora original. Mozart és el més escollit pels cineastes. Les seves composicions apareixen a 1049 pel·lícules, seguit de Bach amb 972. En tercera posició, Richard Wagner amb 870, seguit de Beethoven amb 826 i Tchaikovsky amb 656. Les composicions de tots ells han insuflat bellesa a les escenes que acompanyen. És per això que avui recordem algunes de les produccions que millor ús han fet de la música clàssica per les seves bandes sonores.
Thank you.
Joe Gideon és un exigent coreògraf que ha dedicat la seva vida per complert al treball, cosa que li ha passat factura debilitant el seu cor. Mentre fa el càsting per escollir els ballarins del seu proper espectacle a Broadway, simultàniament Gideon prepara una pel·lícula. Això provoca que augmenti el seu estrès i hagi de recórrer als estimulants per tal de seguir mantenint el ritme. Aquest és l'argument de All That Jazz, pel·lícula de l'any 1979, dirigida per Bob Fosse. De la mateixa forma que va fer amb la seva òpera prima, el cineasta va tornar a inspirar-se en l'univers de Federico Fellini per tal de dirigir un musical autobiogràfic, original i únic on el director va posar en escena totes les seves fílies creant una obra que destil·la passió per la vida i fascinació per la mort a parts iguals. Els números musicals i l'ús dels temes arranjats per Ralph Barnes formen part de la història del cinema en majúscules. La banda sonora de la producció també inclou peces de Vivaldi com el Presto del concert per a cordes i clavicordi del mateix autor. Farinelli il Castrato és el biopic de Carlo Broschi que recrea un relat de ficció que pretén acostar al públic no només a la figura de Farinelli, el més cèlebre dels castrati, sinó que a més ens permet conèixer com van ser les vides d'aquestes prodigioses veus mantingudes artificialment com a nens eterns. Carlo Broschi, nascut a Apulia l'any 1705, va ser un cantant castrat italià, un dels més famosos del segle XVIII. Amb 32 anys i en el cim de l'èxit, Farinelli es va retirar per cantar exclusivament per Felip V, rei d'Espanya. El film està protagonitzat per Stefano Dionisi interpretant a Farinelli i dirigit pel belga Gerard Corbieu. La veu de Dionisi interpretant a Farinelli va ser obtinguda mitjançant la barreja digital de les veus de Ewa Malagodzleska, una soprano d'origen polonès, i Derek Lee Regin, un contratenor nord-americà, amb l'objectiu de recrear una veu similar a la d'un castrati.
Thank you.
La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
Melodia immortal és un film nord-americà de 1956 dirigit per George Sidney i protagonitzat per Tyrone Power, Kim Novak, Victoria Shaw i James Whitmore en els principals papers. La cinta relata la vida d'Eddie Duchin, un popular pianista i líder d'una banda nord-americana durant els anys 30 i 40. Eddie, un jove de Boston, es muda a Nova York per seguir els seus estudis com a farmacèutic. És també un hàbil pianista. Coneix a una dama de societat anomenada Marjorie Wellricks, interpretada per Kim Novak. Ella el convenç de no abandonar la seva carrera com a pianista i li aconsegueix un treball en un casino. L'èxit de les orquestres en els grans salons de ball i en els casinos en decadència reneix gràcies a Duchin, un excepcional pianista que va enlluernar a Nova York durant les dècades dels anys 30 i 40. El músic va morir als 42 anys d'edat, víctima d'una leucèmia. La producció va ser un èxit de taquilla i, tot i estar nominada a 4 premis Oscar, a la millor fotografia, música, so i guió, finalment no va aconseguir cap estatueta. Master and Commander, al otro lado del mundo, és sens cap mena de dubte l'obra mestra indiscutible de Peter Weir, però la voluntat de portar a la pantalla gran una adaptació de Master and Commander, la saga de 21 novel·les escrites per Patrick O'Brien entre 1970 i 1999, es remunta a la dècada dels 90. Quan li van presentar el projecte a Peter Weir, el realitzador australià va quedar meravellat amb la prosa d'O'Brien, però no va veure clar el poder-la adaptar al llenguatge cinematogràfic i va preferir quedar-se al marge del projecte. Però Tom Rothman, el que fos president de la 20th Century Fox, no va defallir en l'intent d'aconseguir que el cineasta treballés en aquesta producció. Va encarregar un nou guió i li va presentar al director l'any 1999, juntament amb una rèplica de l'espasa de Jack Aubrey, sol·licitant-li que acceptés l'encàrrec. Davant la vehemència del discurs de Roth, Weir va acceptar dirigir-la. La primera decisió transcendental a l'acabada d'enfrontar-se a Weir va ser l'elecció de l'actor correcte per encarnar l'almirall John Aubrey, el personatge imaginat per O'Brien, un marí, com pocs han vist a la pantalla, i que des d'un primer moment tenia el rostre de Russell Crowe. Però l'actor neozelandès no va trobar correcte el primer esborrany del guió i Weir va haver d'adaptar-lo a les seves exigències. L'equip de producció també van haver de trobar el rostre afable i tranquil que, donant vida al doctor Maturin, compensés la vehemència de Crowe. Tampoc hi va haver masses dubtes. Des d'un primer moment, els productors van proposar a Paul Bassiney, l'actor escocès que havia compartit cartell amb Crowe a Una mente maravillosa, demostrant tenir una química impressionant amb el seu company de repartiment. La banda sonora del film és magnífica, amb peces de l'època i grans clàssics de Bach, Corelli, Boccherini o el mateix Mozart, que donen un toc fantàstic a la mateixa. Thank you.
Thank you.
La llanterna màgica.
Frédéric Chopin, jove pianista polonès, va conquerir París pel seu talent de la mà de George Sand. Destacada escriptora, periodista i revolucionària francesa, amb la que va viure un apassionat idili. Però a més, Chopin tenia un altre amor, la seva terra polonesa sotmesa al domini rus. Canción inolvidable és la biografia filmada del gran músic produïda durant els anys 40 per la Columbia. Signada per un artesà de la productora com Charles Vidor, arranca d'una història de l'escriptora Ernst Maritsche, protagonitzada per un jove Cornel Wilde i per una assentada Mary Oberon. La producció va ser nominada a 6 estatuetes en les categories de millor actor protagonista, fotografia, muntatge, música, so i guió original, a destacar la música del propi Chopin, que sona al llarg de tot el film. Todas las mañanas del mundo és una pel·lícula dirigida per Alain Gournau l'any 1991 que narra la relació entre el músic Magan Maguet i un dels seus mestres de viola de gamba, Monsieur de Saint-Colomb. protagonitzada per Gerard Depardieu interpretant el músic i amb una totalment recomanable banda sonora a càrrec de Jordi Savall, que inclou peces del propi Maguet, de Sainte Colombe, de Jean-Baptiste Lully i de François Couperin. Maguet va entrar sent un nen d'11 anys a formar part del cor de Saint-Germain-l'Auxerrois, gràcies a les influències d'un tiet seu, doctor en teologia. Allà va destacar la interpretació del clavecí i del llaüt, però l'instrument que el va captivar va ser la viola de gamba. A l'abandonar l'església parisenca, Maguet es va convertir en deixeble, tot i que per poc temps, de Monsieur de Sainte-Colombe, músic de la segona generació de gambistes francesos. El cas és que als 6 mesos de donar-li classes, Sainte-Colombe les dona per finalitzades al·legant que ja no tenia res més que poder-li ensenyar. Tot i que els historiadors malintencionats defenen que el professor tenia por de veure superat en tècnica pel seu brillant alumne. Maguet va convertir-se en músic de la cort de Lluís XIV, un monarca amant de la dansa i la música, i és allà on va coincidir amb Jean-Baptiste Lully en gran poder dins la cort. David Sailer, el més veterà en guanyar un Òscar al millor guió amb 73 anys, es va inspirar en la seva pròpia vida quan va començar a crear la història de El discurso del rei. Va patir de tartamudesa fins a la seva adolescència i va escoltar en directe els discursos de Jorge VI, impactant-li enormement. Ja adult, l'escriptor i guionista va sol·licitar permís a la reina mare per incloure la història del monarca i aquest esdeveniment en un guió, però la vídua li va demanar a l'escriptor que esperés fins a la seva mort, ja que no desitjava reviure els seus records. La reina mare va morir l'any 2002 i 3 anys més tard, Sailer va reprendre la història. Gràcies a una impecable tasca de producció, El discurso del rei ens transporta a l'Anglaterra dels anys 20 i 30 per assistir al drama del rei Jorge VI, interpretat per Colin Firth, que ha de superar la seva tartamudesa per poder parlar al seu poble. Una escena memorable del film és la que, acompanyat pel sensacional segon moviment de la Sinfonia número 7 de Beethoven, el rei Jorge VI d'Anglaterra es dirigeix als seus compatriotes i declara la guerra a l'Alemanya nazi a través d'una transmissió radiofònica l'any 1939.
La llanterna màgica. Tot el cinema al teu abast.
Acompanyen a Colin Firth com a protagonistes de la cinta Helena Bonham Carter en el paper d'esposa del rei i Geoffrey Rush com a Lionel Locke, un australià aficionat a la interpretació que demostra tenir més coneixement sobre els problemes de la parla que els propis metges de la cort. Alexandre Desplat va compondre la banda sonora de la producció. Es va començar a parlar del Discurso del rei a finals de setembre de l'any 2010, quan el film de Tom Hooper va guanyar el Premi del Públic en el Festival de Toronto. En la 83a edició dels Premis Oscar, celebrada el 27 de febrer de l'any 2011, El Discurso del rei va ser la triomfadora de la nit, guanyant 4 estatuetes en les categories de millor pel·lícula, director, actor protagonista i guió original. Hem d'afegir el Globus d'Or al millor actor, 7 premis BAFTA, entre ells el de millor pel·lícula, el Goya a la millor pel·lícula europea i l'Independent Spirit Award a la millor producció estrangera, entre altres guardons. A data d'avui acumula una recaptació superior als 414 milions de dòlars a tot el món, tot un èxit tenint en compte que el seu cost de producció va ser de només 15 milions.
Thank you.
Luis Buñuel va perdre l'oïda per un tret prop de l'orella, però malgrat això, ell sempre havia estat un gran melòman. Li agradaven molt les trompes de Wagner, el corn anglès, l'oboè... També li agradava molt la música d'orgue. Cap als 11 anys va estudiar violí i uns anys després, cap als 13, el seu pare el portava a les representacions d'òpera a Saragossa. Va voler estudiar música a l'Escola Cantorum de París, però el seu pare es va negar. Als 17 anys, ja finalitzat el batxillerat, va traslladar-se a Madrid per cursar estudis d'enginyer agrònom, allotjant-se a la recent creada Residència d'Estudiantes. Allà va començar a participar en el cineclub de la residència i va establir amistat, entre d'altres, amb Salvador Dalí, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pepín Bello i Juan Ramón Jiménez. Aquesta passió per la música i pel cinema el va dur a utilitzar alguns dels clàssics per incloure'ls en algunes de les seves pel·lícules. A Viridiana, producció de l'any 1961, el director utilitza com a recurs per acompanyar les imatges peces de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart i el majestuós Aleluia del Messies de George Frederick Handel, amb el que avui ens acomiadem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Thank you.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.